Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Sentència pionera contra les companyies elèctriques que tallen la llum a persones vulnerables. Un jutjat ha avalat una de les 14 sancions imposades per l'Ajuntament de Sabadell a diverses empreses subministradores per aquestes males pràctiques. La justícia crea precedent i l'administració local tindrà una nova eina aplicable en casos similars. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, creu que la sentència demostra la utilitat de la llei 24/2015, que retallada pel Tribunal Constitucional i que vol lluitar contra la pobresa energètica.
Ara tenim la primera sanció judicial condemnatòria, dictaminada per una jutgessa que garanteix els drets energètics dels ciutadans, d'acord amb la llei 24/2015. Es confirma que aquesta llei és la millor eina i el millor mecanisme legal de protecció i garantia dels drets energètics de les persones al nostre país, i en especial d'aquelles més vulnerables.
La resolució és fruit del recurs presentat per Endesa en contra d'una multa de 10.000 euros imposada per l'Ajuntament per tallar el servei elèctric a una persona sense avisar-la amb antelació i sense posar-ho en coneixement dels serveis socials. És la notícia més destacada de la jornada, però en tenim més, que us avancem tot seguit en titulars.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Detingut durant la protesta del CDR de Sabadell per la visita a la ciutat del delegat del govern espanyol, Enric Millo, defensa la seva innocència. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Està acusat dels delictes de desobediència, resistència a l'autoritat i agressió física. L'arrestat, processat en un judici ràpid aquest matí, no ha ratificat la versió portada pels Mossos, que ha declarat durant la sessió.
El policia alega que li ha trencat l'armilla i que li vaig agredir físicament. I llavors el fiscal em demana 9 mesos de presó i una multa de 1.000 euros.
Després de no acceptar els càrrecs que se li imputen, l'home haurà d'afrontar un judici encara sense data.
Els veïns de l'Eixample denuncien l'existència de 2 narcopisos al barri.
El president de l'Associació de Veïns, Antonio Ontiveros, afirma que aquesta realitat provoca problemes de salut pública. Ho ha dit al matí d'aquesta emissora.
Una mica d'incredulitat, de sorpresa, que això passés aquí a Sabadell, però bueno, és una realitat. Les fotos també, sí. Les fotos eren 4 o 5 fotos que el van ensenyar i era evident.
Els veïns ja han posat en coneixement de l'Ajuntament aquesta situació i estan a l'espera d'una resposta.
I la pàgina cultural ve marcada avui per la mort de la soprano sabadellenca Rosa Nonell. Patia un càncer de còlon des de feia anys que finalment no ha pogut superar. Nonell va ser alumna de la presidenta dels Amics de l'Òpera, Mirna Lacambra, i també va formar part del cor de l'entitat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara és moment d'obrir la plana de serveis. Comencem per la previsió meteorològica. Sergi Gallego, molt bon dia.
Hola, bon dia. Després de les precipitacions d'aquesta matinada i matí, amb cotes al voltant de 100 i 200 metres, localment més baixes, la baixa pressió s'enllunya i minva la nuvolositat en conjunt i s'imposa el sol a bona part del territori. Per tant, aquesta tarda s'espera que el cel estigui serè o poc ennuvolat. El vent s'intensificarà i bufarà de component nord, amb ratxes fortes al terç nord de Catalunya i a l'extrem sud, amb la possibilitat que puguin superar els 90 km per hora. La mar estarà força artelada, sobretot a la Costa Brava, amb notable mar de fons del nord. Demà continuarà aquesta situació de vent i mar i predominarà l'ambient assolellat. A banda, la temperatura serà lleugerament més baixa, amb glaçades matinals a l'interior. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens fixem ara en com funciona el transport públic a aquesta hora. Des del Transmet, Borja Mariano, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Hem de parlar d'afectacions per la neu al transport de superfície. Línies de bus de TMB no circulen 118 i 128. Pel que fa a les línies de bus interurbanes, Soler i Sauret informa que el servei urbà de Vallirana circula amb limitacions. La resta d'autobusos, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya estan donant servei amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, sense alteracions destacables, segons ens indiquen els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, ens fixem a aquesta hora quines incidències hi ha, segons informa el Servei Català de Trànsit. Ara mateix hi ha algunes retencions i és obligatori l'ús de cadenes en algunes carreteres a conseqüència de la neu. Per exemple, hi ha una calçada tallada a Viladrau en els dos sentits de la marxa a conseqüència de la neu. També hi ha retencions a Mataró, a la C 32 i també és obligatori l'ús de cadenes a l'altura de Naut Aran per accedir al Pla de Beret i també al port de la Bonaigua, també per la gran acumulació de neu aquesta matinada. També hi ha calçades tallades a Montornès del Vallès, la BB-5001, a Bagà, la BB-4024 i a Castellví de Rosanes, la BB-2425, tallades en els dos sentits de la marxa. En el cas de la carretera de Montornès per un acte esportiu, en el cas de Castellví de Rosanes i Bagà per la neu. Entrem ja en matèria. L'Ajuntament té potestat per sancionar les empreses subministradores de llum i gas que deixin sense servei les persones vulnerables. Així ho ha reconegut el jutjat contenciós administratiu en una sentència pionera a Catalunya. Una resolució que respon al recurs presentat per Endesa contra una de les sancions imposades per l'administració sabadellenca de 10.000 euros per haver tallat l'electricitat a una persona vulnerable sense haver-la avisat ni demanar tampoc l'expedient corresponent a serveis socials.
Des de l'Ajuntament asseguren que la sentència suposa un pas endavant en la lluita contra la pobresa energètica, ja que valida que les administracions sancionin les empreses subministradores acollint-se al Codi de Consum. Per això, la tinent d'alcalde i regidora de Comerç, Marisol Martínez, considera que la resolució marca un abans i un després també per la resta d'ajuntaments catalans.
La sentència lo que dice es que el ayuntamiento tiene capacidad absoluta para incoar esas acciones. Es decir, no necesitábamos todo el recorrido judicial fuera de los márgenes de la competencia de consumo. Y yo creo que esto es lo único, lo rompedor, o por lo menos muy avanzado también. Es decir, que es una de las leyes consideradas por la Unión Europea, la 24/2015, como una de las más progresistas y de defensa de la ciudadanía.
L'alcalde de Sabadell, Matías Serracán, assegura que la sentència dona força a l'Ajuntament per seguir defensant els drets dels ciutadans. Un fet important, diu, tenint en compte que la pobresa energètica pot afectar qualsevol persona, sigui del perfil que sigui.
Davant del benefici de les empreses privades, nosaltres avantposem sempre els drets de la ciutadania, els drets socials bàsics. I aquí seguirem treballant per totes les vies possibles, seient a la taula, com vam fer també a Endesa, però sobretot posant la legalitat, aquest marc legal que ha de garantir aquests drets socials bàsics sempre per davant.
En total, l'Ajuntament ha imposat sancions a empreses subministradores per tallar el servei a una quinzena de famílies en situació de vulnerabilitat. Així mateix, també ha obert 3 expedients sancionadors per mala praxis en pràcticament 200 casos.
Notícies migdia.
Més coses. El detingut durant la protesta d'ahir a les immediacions de la nova estació Sabadell Centre de Rodalies anirà de nou a judici. Tot plegat després que l'arrestat no hagi acceptat els càrrecs que se li atribueixen a la sessió express celebrada aquest matí als jutjats de l'Eix Macià. L'home està acusat de desobediència, resistència a l'autoritat i també agressió física.
En Santi participava a la concentració convocada pel Comitè en Defensa de la República de Sabadell per la visita a la ciutat del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Segons ha relatat ell mateix avui a Ràdio Sabadell, el van detenir, malgrat protestar de forma pacífica amb la seva parella i altres integrants del col·lectiu.
La detenció va ser molt ràpida. De cop i volta van venir les càrregues policials. Jo estava amb un xamfrà amb la meva parella i llavors em va venir un antibalot, em va començar a sacsejar i em va dir que fora d'aquí, i ràpidament em van tirar a terra i em van mobilitzar entre dos o tres uns metres més enllà i em van exposar i em van dir que quedava detingut per desacat a l'autoritat.
Una versió que es contradiu amb la del mosso que aquest matí ha declarat durant la visita. La gent argumenta que en Santi el va agredir i li va trencar l'armilla antibales. Ell ho nega.
I recalcar que la meva actitud va ser extremadament pacífica, com tots els altres companys que hi érem allà. En cap moment ens vam rebel·lar violentament.
El detingut, que hi va passar bona part del dia a la comissaria dels Mossos de la carretera de Prat, s'enfronta a una pena de 9 mesos de presó i 1.000 euros de multa. Una trentena de persones convocades pel CDR de Sabadell s'ha concentrat aquest matí a les portes dels jutjats per donar suport a l'arrestat. Tanmateix, el comitè fa una crida perquè si algú disposa d'alguna gravació que aprovi que en Santi no va agredir al policia, la porti com a prova en el segon judici per aquests fets i pel qual encara no hi ha data fixada.
I el Col·legi d'Advocats de Sabadell considera que la llibertat d'expressió a l'estat espanyol està ara mateix en entredit, una reflexió que la institució ha decidit fer publicar arran de la condemna de presó contra el raper Valtònic per la lletra d'una de les seves cançons. El president de la Comissió en Defensa dels Drets Humans del Col·legi, Miguel Sánchez, ha estat rotund avui en declaracions al programa al matí d'aquesta emissora.
Clar que sí. És que tenim... És que si per alguna cosa serveix tot el conflicte polític i social que tenim és perquè regenerar la democràcia i per fer... Allò que no te mata es fa més fort. I en aquest moment de crisi el que hem d'intentar és treure lectures positives.
Sánchez considera que el desplegament de la llei Mordassa és en bona part culpable d'aquesta situació. Tot i això, no hi veu un delicte d'odi al darrere que justifiqui els 3 anys de presó que el jutge ha imposat al raper mallorquí. Preguntat sobre si durant el procés català també hi ha hagut una vulneració de la llibertat d'expressió, Miguel Sánchez creu que tot depèn de la interpretació que es faci i ho ha argumentat així.
Si algo ha demostrat el procés, si algo ha demostrat és que estem amb llibertat d'expressió, perquè ha tingut una màxima expressió. El punt on, per exemple, l'1 d'octubre, quan la gent anava a votar, si s'hagués entès, si no s'hagués entès com una participació o un canvi polític, que jurídicament no podia ser en aquell moment un canvi polític, d'acord? Ara bé, si s'hagués entès com una manifestació de la llibertat d'expressió, al meu parer, no hagués hagut cap problema.
Per Sánchez, cal defensar la llibertat d'expressió perquè ajuda a fer créixer la democràcia.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Us ho dèiem en començar, els veïns de l'Eixample denuncien que al barri hi ha 2 narcopisos. En declaracions del programa al matí d'aquesta emissora, el president de l'Associació de Veïns, Antonio Ontiveros, ha assegurat que hi ha un punt de venda de drogues a la zona i que està suposant problemes de salut pública al carrer, una situació que ja han traslladat Karen a l'Ajuntament.
Xeringues als carrers adjacents a l'escola Amadeu Vives i problemes de convivència és la situació que denuncien els veïns del barri i que atribueixen a la presència de 2 narcopisos. Ontiveros ha explicat a aquesta emissora en quin moment van detectar la situació.
La problemàtica nosaltres la veiem quan algun veí ve a la nostra associació a plantear algun problema. En el moment que hi havia, i si continuava havent, problemes d'ocupes en el barri, en algun moment va venir a dir, no, en aquesta casa que hi ha nens... Hi ha problema de droga. Per què? Perquè de tant en tant posen a la finestra una garrafa d'aigua i això vol dir que estan oberts a no sé què i tal. Aquesta circumstància nosaltres la traslladem a la policia municipal o a los Mossos d'Esquadra i que ells investiguin el que tinguin d'investigar.
Segons els veïns, els responsables municipals van mostrar sorpresa davant d'aquestes afirmacions en una reunió mantinguda fa 2 setmanes. No obstant això, des de l'entitat asseguren que la policia en té coneixement. Amb tot, Ontiveros lamenta la falta de seguretat que ara mateix hi ha al barri.
El tema de seguretat és un tema una mica pendent perquè fa aquest consistori no volien implantar el que és la policia de barris i tal. Va començar, però no sé si ha guanyat bé. L'any passat, de tant en tant, han vingut una parella de policia municipal un parell de vegades a la sessió a preocupar-se una mica de la problemàtica i tal. Però això sembla que no ha guanyat massa bé, perquè no hi ha mitjans.
Des de l'Eixample també denuncien problemes de convivència derivats de l'ocupació de pisos i cases baixes al barri, una situació que no saben com solucionar sense, diuen, perjudicar el dret a l'habitatge d'aquestes persones.
Notícies migdia. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Ara és moment d'obrir la pàgina comarcal. El Consorci de Turisme del Vallès Occidental donarà a conèixer els diferents vins que es produeixen a la comarca a través del projecte El Vallès Baramem. La iniciativa engloba els vins amb una llarga tradició, com el de Can Morral, del Molí, o el de Calesteva, així com els que són de nova creació, fruit de recuperar antigues vinyes, com el de la Muntada o el Parc Agrari de Sabadell. El Vallès Baramem es presenta aquesta tarda a la Casa Duran.
El Vallès Occidental era la segona meitat del segle XIX una terra de vinyes. Amb el temps es van anar perdent fins ara, que l'interès per aquest cultiu ha tornat a reviure. El projecte El Vallès Baramem engloba sota un mateix distintiu tots els vins produïts a la zona i els dona a conèixer, com ha destacat el programa Al Matí, la tècnica del Consorci de Turisme, Marta Bertran.
El que volem és donar a conèixer aquests vins, donar a conèixer que al Vallès hi ha vinya, sobretot la gent professional, els restauradors, els comerciants, que ens l'han acollit molt bé, i des d'aquí també donar les gràcies a la gent que ha agafat aquest projecte amb molta il·lusió, i també donar valor a la feina que fan aquests productors, que sovint, com deia Meritxell, no, es troben sols en les seves vinyes, doncs donar-los visibilitat, no? Enlairar-los i, bueno, una mica com deia la cançó, junts ho podem fer molt més gros.
Els vins amb molts anys de tradició conviuen en aquest projecte amb els que acaben de néixer. Des del Consorci consideren, però, que tenen en comú que estan molt ben fets. Així ho apunta Meritxell Marull, responsable de la botiga En Vi de Sabadell, distribuïdora dels vins vallesans.
Són vins que n'hi ha que el projecte és molt nou i, per tant, jo ja no diria... Jo m'ho agafaria més d'una altra manera, és a dir, quina qualitat tenen els vins, la voluntat és que sigui molt bona, però hem d'entendre que, per exemple, n'hi ha dos projectes que són els que s'han recuperat, que el que hem de fer és posar una mica el carinyo, no? És a dir, són vins ben fets, són vins molt ben fets. Són vins tant el de la Muntada com el del Parc Agrari, són vins molt ben fets.
El projecte es presentarà aquesta tarda, 17:45, a la Casa Duran de Sabadell. En l'acte, que comptarà amb els productors dels vins i també amb representació institucional, es podran tastar els vins produïts a la comarca.
Ara és moment de repassar altres notícies del dia en format més breu. Les baixes temperatures han fet que la unitat d'emergència social de la Creu Roja hagi tornat a sortir avui al carrer.
Aquesta nit, durant l'operatiu que s'ha fet als carrers de Sabadell, s'han atès 18 persones que han estat en situacions d'infrahabitatge. S'han ofert mantes i begudes calentes a 14 homes i 4 dones.
El Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell i la comarca, el CIESC, i l'Ajuntament de Sabadell han signat un conveni de col·laboració per afavorir la inserció social i laboral.
L'acord s'estableix en el marc del Pla Estratègic d'Acció Social, el PEAS, que vol lluitar contra la desigualtat i la pobresa. Després d'aquest conveni de col·laboració, es vol signar un altre document que treballi per l'atenció a les persones refugiades que arriben a Sabadell i a les famílies acollides en projectes d'inserció i habitatge social.
Un menor ferit greu en un accident aquesta matinada.
Aquesta matinada, un quart de dues, hi ha hagut un accident al carrer Penedès amb carrer Lluçanès, al barri de Can Uriac. El xoc s'ha produït per una coalició entre dos turismes i de l'accident n'ha resultat ferit greu un menor d'11 anys, que ha estat traslladat a l'Hospital de Terrassa.
I és una de les notícies tristes del dia. La soprano sabadellenca Rosa Nonell Martí ha mort als 59 anys. Aquest matí a les 11 s'ha fet el funeral per la difunta a la parròquia de Sant Oleguer de Sabadell. La cantant va ser alumna de la presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra, i va formar part del cor de l'entitat.
Puc dir a Rosa Nonell que la veritat és que jo la vaig tenir com a alumna al principi de que quasi havíem fet els Amics de l'Òpera, potser ja fa unes quantes temporades. La vaig conèixer, la veu em va semblar que era important, que era una veu interessant.
L'artista lírica va arribar a ser professora de cant. El seu paper més cèlebre va ser la Doña Elvira de l'òpera Don Giovanni de Mozart, però també se li recorden les participacions al Barber de Sevilla o les Noces de Fígaro, de la mà dels Amics de l'Òpera.
Jo la vaig anar introduint dintre de la nostra òpera, diferents personatges que hi havia en les nostres representacions. Jo diria que la veu va anar millorant, la veu va anar creixent. Era una veu d'un color molt bonic i una bona musicalitat I, en fi, ella va fer una boníssima carrera per la nostra terra.
Nonell va arribar a ser professora de cant. No va poder superar el càncer. Els que la van conèixer la recordaran com una bona persona.
La recollida selectiva està estancada. Ho hem conegut avui quan el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha presentat les dades de recollida de residus del 2017 dels municipis que en formen part. Des de fa 10 anys el percentatge no es mou d'entre el 34 i el 36,5%. Sabadell és l'últim del rànquing, superant de poc el 30% de recollida separada.
El president del Consorci, alcalde de Sant Llorenç Savall, Ricard Torralba, voldria poder oferir unes dades més positives, però la realitat és aquesta.
Són positives, però no el suficient que voldríem des del Consorci, no? Voldríem tenir unes dades més semblades a Matadepera o a Palau o inclús Vacarisses, ara que està posat. Estem, jo no em canso de dir-ho, bastant amb un amesetamiento que no estem acabant de sortir entre el 30 i el 40%, depèn de quins municipis. I pensem que el 2020 per anar bé tindríem que assolir el 60%.
Aquest 60% és el que demana la llei europea que regula la matèria. Torralba creu que la manera de recollir actual està tocant sostre i s'encomana sistemes que s'estan provant actualment i que ofereixen uns resultats més engrescadors.
La manera de recollir tradicional, doncs, ja ha quedat obsoleta, ja es veu que no dona més a l'usuari. Doncs llença el que llença, una part més bé, altra més malament, algunes pot reciclar més, altra menys, però que aquí ens quedem una mica encallats, no? I la prova està que quan veus, per exemple, ara mateix tenim a Vacarisses, que des del novembre està començant a fer el porta a porta i d'estar de no arribar també a un 40% més o menys, segurament en aquests moments, i encara és molt aviat per dir-ho, però ja s'estaran cap al 80%.
Un any més, Matadepera, amb un 90,97%, i Palau-Solità i Plegamans, amb un 75,06%, són els dos únics municipis que superen l'objectiu del 60% del reciclatge previst per l'any 2020.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Saps què tenen en comú el Matí i l'Hotel Suís?
Que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat? Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt al Teló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants de l'escola s'ha muntat a escoltar Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Per per arribar al punt de les dues. Repassem altres qüestions del dia més enllà de la ciutat i la comarca i comencem per les novetats respecte a Jordi Sánchez. Segons apunten alguns mitjans de comunicació, l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana ha explicat al jutge Pablo Llarena que estaria disposat a deixar la política per recuperar la llibertat.
Tot plegat el dia que ha declarat davant del magistrat per demanar que revisi la seva causa. La Fiscalia, però, demana que es mantingui a Sánchez en presó incondicional, perquè considera que hi ha perill de reiteració delictiva. La vista de Sánchez ha durat una hora i mitja i ara s'està a l'espera de la decisió del tribunal.
D'altra banda, la Fiscalia ha demanat llibertat sota fiança de 100.000 euros per a l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn.
El Ministeri Públic ho fa per l'ordre de la Fiscalia General de l'Estat i per imperatiu legal. Aquest matí s'està celebrant una vista al Tribunal Suprem per decidir sobre si Forn i també Jordi Sánchez han de quedar en llibertat. Forn no ha volgut comparèixer davant del Tribunal, tot i que ha estat traslladat des de la presó d'Estremera.
Doncs precisament i paral·lelament a les vistes d'apel·lació que s'han celebrat aquest dimarts al Tribunal Suprem sobre Joaquim Forn i Jordi Sánchez, el jutge del Tribunal Suprem que porta la causa per rebel·lió, Pablo Llarena, continua endavant amb la investigació. Segons publica aquesta hora el diari Ara, ha decidit obrir una peça separada en la causa i la declara secreta durant tot un mes. També ha demanat a la Guàrdia Civil que porti documents sobre els diners públics que s'haurien pogut destinar al referèndum de l'1 d'octubre. Tot plegat al mateix dia en què l'exconsellera bèlgica Meritxell Serret ha desmentit finalment via Twitter la proposta de Jordi Turull com a candidat a la presidència de la Generalitat.
Ella mateixa havia explicat hores abans que Junts per Catalunya posava damunt la taula el nom de l'exconseller Jordi Turull com a nou candidat a la investidura. Ho havia dit en declaracions al programa Els Matins de TV3. Eduard Pujol, portaveu de la formació, ha sortit al pas d'aquestes declaracions i ha dit que el candidat continua sent Jordi Sánchez.
Successos salvament marítim ha localitzat a 7 milles al sud de la costa de Blanes un cos que podria ser el de l'home que va desaparèixer mentre feia la ruta entre Mataró i Blanes en caiac.
L'home va sortir dissabte a primera hora de Mataró amb la intenció d'arribar a la població de Blanes. Les dues poblacions estan separades per una trentena de quilòmetres. A les 4 de la tarda, en veure que no arribava, el germà del desaparegut va donar l'alerta als equips d'emergència que de seguida es van posar a treballar per trobar-lo.
I la policia local de Sant Boi de Llobregat ha detingut el presumpte autor d'un tiroteig contra un pis a Terrassa. El tiroteig que ha tingut lloc al barri de Sant Llorenç ha estat promogut per l'enfrontament entre dues famílies en un conflicte que ve de temps. El tiroteig, però, no ha provocat ferits, segons apunten a aquesta hora des del portal 324. El presumpte autor del tiroteig ha fugit en cotxe del lloc dels fets. Els Mossos han donat l'avís i la patrulla local ha localitzat el vehicle i li han demanat que s'aturés. Després d'una breu persecució per la C-245, finalment l'han pogut detenir entre els carrers Joventut i Ronda Sant Ramon de Sant Boi cap a quarts d'una del migdia. Els agents han trobat el cotxe, una arma de fogueig. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara aquests fets. I més qüestions. En clau econòmica, la inversió estrangera va caure un 40% a Catalunya el 2017, segons dades del Ministeri d'Economia.
Aquest descens arriba després de dos anys de xifra rècord amb més de 5.000 milions d'euros d'inversió. Aquest any s'ha situat al voltant dels 3.000 milions. Durant la primera meitat del 2017, les inversions van superar en un 27% les del mateix període de l'any anterior, però durant el segon trimestre hi va haver un descens del 62%. La baixada més forta va ser entre juliol i setembre, en què van caure en un 75%, i el quart trimestre d'any, quan el descens va ser del 50%. Al conjunt de l'Estat, la inversió estrangera va caure un 7%.
I acabem. L'expresident francès Nicolas Sarkozy es troba sota custòdia policial per un presumpte finançament irregular durant la campanya electoral del 2007.
Així n'ha informat el diari Le Monde. L'exmandatari es troba en les dependències policials de la localitat de Nanterre, al nord-oest del país on està sent interrogat. Se sospita que podria haver rebut finançament de Líbia durant la campanya per les eleccions presidencials que va guanyar el 2007.
Així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un notícies migdia que hem fet amb l'ajuda del Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu ampliar aquests continguts i molts altres al portal de la ràdio, radiosabadell.fm. També podeu continuar informats als butlletins horaris a partir de les 4 i en una nova edició del Notícies Vespre a les 7. Ara arriben els esports, l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.